Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real don Pascual Petit Barrué. Las exequias fúnebres tendrán lugar mañana sábado a las 4 de la tarde en la iglesia arciprestal, domicilio del finado calle Aviador Franco número 28. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz. Necrológica facilitada por Tanatorio San José.
Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada amb Maria Ventura, Ràdio Vila-real. Hola, molt bon dia, benvinguts a aquest dia, no? 29 de gener, són les 12 i passen 3 minuts, no? Del migdia. I bé, estàvem així comentant el solet que fa, perquè avui és un divendres de luxe, la veritat. Però manda un poquet l'actualitat, no? I el titular d'avui és que des de les 3 de la vesprada s'activa el tancament perimetral de la ciutat de Vila-real al costat d'altres 15 ciutats de la Comunitat Valenciana amb més de 50.000 habitants. Les sortides i entrades de la localitat estaran supervisades tant per la policia local com la nacional fins al dilluns a les 6 del matí. Aquesta mesura estarà activa durant els pròxims 3 caps de setmana i s'alçaran les restriccions en els dies laborals. En la resta de municipis es demana cautela, responsabilitat i que es queden a casa el màxim possible. I ja saben que per gestionar aquest programa no estic a soles i tinc el meu bon company Víctor Rubio al meu costat. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Maria.
Bé, estàvem comentant tot el que podríem fer, no?, en aquest sol magnífic que fa avui divendres.
Sí, perquè jo no puc anar ni a la platja avui.
Clar, clar, tu no. Jo tampoc deuria, perquè realment el que es té que fer, encara que estem en municipis diferents, és respectar les mesures i fer un xicotet autoconfinament i eixir el menys possible del nostre poble, no?
Però això és el que dèiem avui. Crec que si fos un dia normal, és dia d'estos que que els carrers estan plens de gent,
sí, sí, sí,
xerrant amb els amics i prenent algo.
Sí, estarien les terrasses de gom a gom i com no, avui seria un dia magnífic per fer una bona torra, que és el que més m'agrada a mi.
Algun dia te convidaré i farem una.
Sí, quan tot això passe farem un dia com avui una torra bona i ho celebrarem, no? Que tot ha anat bé. Primer parlem d'esports, no? Te pareix, Víctor?
Vale, a la una recordem el sorteig, el Villarreal... Això. Quarts de final ens pot tocar o el Llevant, o el Betis, o el Sevilla, o el Barça, o el Almeria, o el Granada, o el Atlètic. Estos dos últims, el Granada se va a classificar a ir 0-6 en Navalcarnero i el Atlètic Club U2 guanyant en Alcoi, a l'Alcoyano.
Bé, ja es pot dir quin vols, no? Tampoc, és que...
És que som d'agafar les coses.
No, no m'agrada que no em facis ahí com una aposta o algo de qui t'agradaria que fora o algo, no ho sé.
Bueno, el que no volem ningú ja te'l pots imaginar.
El Barça o l'Atlètic de Madrid, imagina, no?
Efectivament.
Vale.
Dir que, mira, on també hi ha prou alegria avui és en Austràlia, perquè han fet, no són partits oficials, sinó exhibicions, tant Nadal com Djokovic, i per exemple, en el partit de Nadal hi havia 4.000 persones.
4.000 persones?
Sí, sí, està controladíssima la pandèmia. Crec que l'últim diumenge només se van registrar 4 casos de Covid a la illa d'Austràlia.
Quina alegria, que ens agrada també escoltar pues, que va bé, no?, a la resta del món, que hi ha països que ja s'estan començant a recuperar. És a més, bé, recordar també, Víctor, que allà ara mateix fa bon temps, és l'estiu, i clar, era com la nostra sensació durant l'època estival, no?, que vam tindre així un poc de relaxe, no?, d'aquesta pandèmia.
Sí, dir que a les 8 i mitja el handbol, el balonmano, juga Espanya contra Dinamarca a la semifinal. Uh-huh. En cas de passar, la final seria el diumenge a les 5 i mitja.
Ah, pues força, força, força.
I dir que en la NBA els Lakers es està sentant mal el fred perquè van perdre en Filadèlfia i també ahir van perdre en Detroit sense de 92, dos derrotes seguides, i també malament per als Warriors que van perdre 93-114 en Phoenix. Per esta nit, recomanacions a les 2 del matí, els dos partits, Filadèlfia contra l'equip de Ricky Wolves i Clippers contra Orlando. I ja per últim, tres recomanacions per al cap de setmana, a part del partit nostre contra la Real Societat de Mal Snow, des de les 8 i mitja, si en esta casa, també a l'Snow, si algú té una altra pantalla, se pot ficar la final de la Champions de Sud-amèrica, Palmeiras-Santos. Dir que hi ha hagut follón perquè l'afició de Palmeiras ha fet una despedida de l'equip com si fos un dia normal. Dir que el diumenge a les 12 del migdia hi ha un Barça-Madrid de futbol femení, i dir que la matinada del dissabte al diumenge hi ha un Lakers-Celtics, que és l'equivalent al Madrid-Barça de la NBA, a les 2 i mitja del matí. Com és de dissabte a diumenge, no cal matinar.
Pots estar tota la nit despert, veient el que més t'agrada a tu, eh?
Sí, la veritat és que se pot disfrutar una mica més.
Pues bé, ens agrada, no? Molt carregat de molt d'esport aquest cap de setmana, ens alegrem. Et dic un moment i anem a parlar un poquet de les notícies, no? Es comencem, com sempre, en xifres de Covid, perquè s'han registrat 6.855 casos de coronavirus confirmats, 443 corresponen a la nostra província, Castelló. També s'han registrat 97 defuncions en tota la nostra comunitat autònoma, 10 persones en les últimes 24 hores així a la nostra província, per tant ja són 539 les persones que han perdut la vida des de l'inici d'aquesta pandèmia, no? Els hospitals valencians tenen actualment 4.588 persones ingressades, 458 a Castelló amb 47 pacients a l'UCI, i 70 brots des de l'última actualització, i per províncies són 9 a Castelló, 15 a Alacant i 46 a València. Per tant, com diguem que aquesta tercera onada continua, pues el govern de Portugal anuncia que la frontera amb Espanya quedarà tancada a partir d'aquest divendres i durant un termini de 2 setmanes inicialment. Es tracta d'un intent per contenir l'expansió de la pandèmia de coronavirus que ha aconseguit nivells sense precedents al territori lusità durant aquest mes. Respecte al tema Estrella, pues que és el tema de les vacunacions, nosaltres sí que anem a deixar un poquet a banda esta polèmica que s'ha creat, no, a nivell europeu, però sí que parlem de que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la seva consellera Ana Barceló, ha donat instruccions per al fet que aquelles persones que es van vacunar inadequadament amb la primera dosis de la vacuna Pfizer no se'ls administre de moment la segona dosi. Veurem en els pròxims dies quina conseqüència té això, perquè ja sabem que Fernando Simó va dir que es tenia que administrar la segona dosi perquè, si no, era com haver tirat a la basura i les doses que se van ficar i els alcaldes i persones que es van colar en les cues de vacunació. Aixina que veurem què és el que es decideix finalment, no? Què opines d'això, Víctor? Tens algo que dir?
No, és que al final és això. Si hi ha... Se l'han ficat, està mal, val, però és que si no, després ne tindran que gastar dos més.
Exacte.
No sé si té molt de sentit.
A lo millor el camí iria més per una restricció no, o un càstig, no, per a aquestes persones que a lo millor ho han fet malament. Seguim amb les notícies i parlem de que el centre penitenciari de Picassent, a València, ha suspès totes les comunicacions, ordinaris especials i permisos i només permetrà l'entrada al centre dels treballadors per a tractar de contenir els contagis de Covid que afecten ara, com ara, a 133 interns. O sigui, la majoria són asimptomàtics, però per previndre. Ja sabeu que així hem estat molt en contacte, sobretot amb el CESIF, així a Castelló, no? Perquè els treballadors ja ho estaven anunciant, que es podien existir brots als centres penitenciaris i que seria un perill, no? Tant per les persones que estan allí dins com per als treballadors que van a fer, pues això, la seua feina. Veurem què és el que passa també amb aquest brot. I per últim, vam acabar amb dues actuacions que ha fet la Guàrdia Civil. La primera d'elles és que la Guàrdia Civil ha detès a una persona com a suposada autora de 7 robatoris amb força en una urbanització de la localitat de Peñíscola, on els seus apartaments estaven buits en la major part de l'any en tractar-se de segones residències i habitatges desposats per al seu lloguer. I segon és que l'equip territorial de policia judicial de la Guàrdia Civil de Borriana ha detingut a un home de 35 anys, veí de Llíria, a València, per la comissió d'un delicte de robatori amb força a l'interior d'una empresa de la localitat de la Vall d'Uixó dedicada a la venda de calçat, a més d'un delicte de tinença il·lícita d'armes. El presumpte autor havia accedit a l'interior de l'empresa aconseguint sostraure la quantitat de 2.500 parells de calçats que aconseguien un valor en el mercat de 300.000 euros, o sigui, una fortuna en calcer, Víctor. Sí, t'estàs aixina...
3.000 euros en calçotets?
En sabates.
Ah.
Calçat. Tu ja te l'havies anat als... No.
Calçat, 3.000 euros en calçotets ne són molts.
No, són parells de sabates, val? I si te pareix bé, ja comencem en les nostres entrevistes. I avui tenim, jo crec, que bastant bones, per un poquet deixar a banda aquesta fatiga pandèmica, no? I anem a parlar d'algun tema que no ens allunyem molt de l'esport, Víctor, aixina que jo crec que a tots els esportistes com tu els agradarà, i que no desconnectem perquè a la una farem, interrompirem el nostre programa de protagonistes Vila-real i entraran Javi Mata i Víctor Rubio per comentar ese sorteig de la Copa del Rei, i pues això, desitgem sort al nostre Vila-real i que li toque algú que siga facilet, no, Víctor?
Sí, a ser fàcil possible.
Bé, doncs pues, ens n'anem a uns consells publicitaris i tornem.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Tancament perimetral fins al dia 15 de febrer. L'Ajuntament de Vila-real informa. Des de les 15 hores del divendres fins a les 6 del dilluns, no es podrà eixir ni entrar a Vila-real sense un motiu justificat. A més, a casa i als espais privats només es podran reunir les persones del mateix nucli de convivència i al carrer un màxim de 2 persones excepte convivents. Per tu, per tots, sigues responsable. Ajuda'ns a combatre el virus. Junts, vencerem la Covid-19. Junts, Vila-real avança.
Todo es bonito.
Ya.
Todo está conectado.
Sí.
¿Qué? ¿No me crees?
Sí, claro. Yo también tengo un Nissan Juke. Descubre el diseño rompedor del Nissan Juke y conduce siempre conectado a tu mundo por 140 euros al mes con personal renting. Acércate a tu concesionario Nissan o visita nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Pruébalo en tu concesionario Nissan Satra de Villarreal. Carretera Villarreal Honda, kilómetro 27.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Cuando te vi venir, no tuve que pensar, lo tuve claro. Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro. No gires sobre mí bailando.
Bé, i els nostres plans d'oci, diguem que s'han retallat, no?, amb este tancament dels, de l'hostaleria, de la restauració, no? Però encara ens queden coses a fer si la nostra població no està tancada perimetralment, com és el cas de Villarreal, però com tenim molts oients de fora, ells sí que poden fer una activitat que la veritat que és molt agradable i és fer senderisme pels nostres voltants. I per això avui tenim a José Vilar. José, bon dia.
Bon dia.
Bé, anem a explicar un poquet de què ens vas a parlar. I és que has escrit, no?, un llibre sobre les rutes de senderisme per Artana. I clar, moltes voltes hi ha molta afició a fer rutes naturals, no? I clar, hi ha que pensar que Artana la tenim ahí al costat i que des d'ahí es comencen moltes rutes per la Serra Espadán que tu has recopilat en aquest llibre, no?
Sí, bueno, això, el llibre començava, és una faena d'un xic del poble, Santi Moros, que ell se va dedicat estos últims anys a obrir sendes que en l'antiguitat se gastaven pues, per anar a treballar als puestos o a les finques, on siguera, però com la gent s'ha anat modernitzant i s'ha anat acomodant, pues, ja aquests treballs ja no se fan i se senten se van perdre totes. Mm. I ara ell ha anat preguntant a la gent, pues, a la gent major del poble, que sí que les gastava antigament, que el guiaren més o menys, i ell està obrint totes les sendes una altra vegada. Mm. I el que ha fet ha sigut ajudar-lo a que ell, pues, la seva feina, que no se quedarà sols en la gent o en ell, que ho sap, i la gent que va per el poble, que pugui conèixer-lo més gent, i així ajudar a que aquestes endesseguis que engasten i no se tornen a perdre en el temps.
Clar que sí. José, fins quantes rutes poden eixir d'Artana?
Uf, en el llibre que jo he fet, clar, perquè jo he triat també rutes que, diguem, tinguen punts d'interès o passen per coves, per miradors i coses així, però realment en tots els camins que hi ha i tot, rutes en el llibre, penso que ara n'hi ha 9 actualment i estic fent, n'hi ha 2 o 3 més que estic preparant-les per treure-les, però si d'una ruta a una altra hi ha camins que si vols allargar la ruta pots fer la més llarga o així que pràcticament infinites rutes hi ha.
És un pla meravellós. Actualment tan sols podem anar amb una parella més, o sigui, 2 persones a fer aquest passeig per la naturalesa, no? Per aquesta serra espadà que tenim. I conta'ns un poquet per aquests llocs exemplars per on passeu, o quin és el punt on s'arriba, quin és el que més li sol agradar a la gent o a tu mateix?
Hi ha 2 rutes que són... Si la gent que no és molt a la muntanya i vol començar, hi ha una ruta que és la del Pla de Marco, que és molt bonica perquè durant tot el trajecte vas veient coses. Hi ha unes sènies antigues que es pot veure com traien antes l'aigua de la terra per poder regar els camps que estan més alts. Després continues i veus també un clotxó on s'arreplegava l'aigua. Arribes a un mirador que se veu tota la serra, se veu el poble, i és una ruta que és curteta perquè són 7 quilòmetres sols. Però és, a part de curteta, és, no hi ha molt de desnivell, vas per llocs molt bonics i per a tota la família jo crec que és una ruta molt bonica per fer i facileta.
Clar, perquè tindreu que haver escrit o recopilar rutes per a totes les edats i totes les condicions, perquè no té la mateixa forma física, a lo millor una persona jove que una persona d'edat més avançada, no?
Sí, clar, les rutes estan... Totes estan entre 7 quilòmetres i 14. I això hem buscat també que no hi ha... Hi ha algunes que sí que són pujades més fortes, però ja n'hi ha diferents nivells de rutes perquè tot el món pugui anar fent-les i tampoc és... Les rutes més difícils no són extremes, vull dir, en un poc de preparació, un que isca de seguit i això les pot fer fàcilment, sense ningú problema.
Quina seria la més forta?
La més forta és la que estem preparant ara, una que se diu Castellets, que puges per un barranc, després tornes a baixar per un altre barranc i tornes a remuntar la muntanya per un altre barranc. I això sí que és pràcticament 90% de la ruta són sendes que aquestes sendes antigament se gastaven per a treure el suro de les sureres. Entonces ahí són llocs que pujaven per això, pujaven a per el suro i ja no gastaven per a res més. Entonces no està, són sendes que estan molt empinades i difícil de xafar alguns llocs, però... És bonic, vas per sureres i pinars i les vistes i tot són molt boniques.
Sí, és un aprenentatge també anar, digueren, per aquests camins. No sé si la majoria estan senyalitzats o tenim que aprendre antes, abans per on passar.
Les rutes, el xic este que t'he comentat que les hauria, ell està en un grup, bueno, no és un club ni res, són uns quantes persones que hi pot anar el que vulgui, que els diumenges van a caminar. I com ells també van veure que el xic este anava avant i volien ajudar-lo, pues este grup el que fa és fa les paletes i això i va marcant les rutes que va obrint ell, pues les van marcant, així que les rutes estan marcades totes.
Sí, i
està perfecte.
Sí, és una col·laboració entre tots, no? Entre totes aquestes persones que li agrada la naturalesa, que volen descobrir nous espais, no? I que s'estan ajudant per a que unes altres persones puguen anar a veure'l en tota tranquil·litat, no?
Sí, clar, això, i sense tindre por de pedres i anar tranquils pel camí, perquè a més de que ja se veu que ja estan xafades les sendes, però si tens algun dubte, en tots els encreuaments o està marcat en pilones de pedres o està en un cartellet allí en colorets i tot perquè siga fàcil de trobar.
Sí, clar, perquè imagine que en aquests moments on a lo millor no hem tingut molt a fer, moltes persones han llançat a la muntanya, no?, a recórrer i iniciar-se en aquest món del senderisme. I clar, algunes voltes s'atrevissen més de lo que deurien, no?
Sí, clar, és que això també és un perill i molta gent que també veu a pues, atletes, a lo millor, o gent que va a la muntanya i estan molt preparats i tu no valores la preparació que té aquesta persona. I alguns sí que veuen sobre el mapa la ruta i diuen, pues mira, tants quilòmetres i tant de desnivell i això en tant de temps ho tenim fet. I després arribes allí i te dones compte de que te pots ficar en perill. En aquestes rutes, en aquest cas, no, perquè són llocs molt facilets i s'ha buscat per això, perquè tota la gent, però crec que hi ha gent que sí que això no ho té molt en consideració i te pots clavar en llocs que pots ficar en perill, realment.
Lo millor seria preguntar, no?, o mirar en aquest llibre que tenim al nostre abast per tindre el nostre consell o saber un poquet per on anem a passar abans d'indirsar-nos en aquesta aventura, no?
Sí, clar, sí. Allí està l'arxiu com el llibre i està explicat pues, les dificultats de les rutes, va estar ordenat per dificultat i després baix de cada pàgina hi ha un enllaç que te conduís a una pàgina web que es diu Wikiloc i allí és on pots veure tot el mapa, el recorregut, pots veure els desnivells i tens moltíssima més informació dels perills que pugui tenir la ruta o de les dificultats.
José, i ara per ara, quina és la ruta més popular que tot el món fa a Artana?
Jo crec que és una ruta que se diu Cobaltinent i Cobaltronc, perquè és una ruta també curteta i és bonica perquè passes, són 9 quilòmetres, però passes per dos coves, veus unes pedres, se diuen pedres cavalleres, que són una pedra que està damunt d'una altra i en equilibri, com si algú hagués anat en una grua i l'hagués col·locat allí. I la veritat és que quan ho veus és molt espectacular. I després puges damunt d'una penya que tens vistes a tota la plana i la volteta està... La veritat és que passes 9 quilòmetres sols, tens prou postos per veure i està prou entretinguda.
Sí, jo crec que també després de fer aquestes rutes la gent també acudirà a vosaltres, no?, per a comentar, no?, per dir, jo no m'imaginava que això estiguera així, no?
Sí, clar, això, jo que, per exemple, com tinc jo la pàgina d'internet i soc el que ho puc d'internet, sempre el feedback de la gent sempre el llitges més que un que tinguis que veure en persona, per exemple. Però inclús gent del poble que diu, jo això no m'havia imaginat mai que ho tinc a 20 minuts de casa, per exemple, i llocs que, si no haguera sigut per la feina de limpiar-ho tot, ahir s'haurem perdut i no s'haurem tornat a veure.
Quina llàstima. Pues sí, és una llàstima perquè moltes voltes sempre pensem com a lo gran que ens tenim que desplaçar quilòmetres i quilòmetres per veure una naturalesa molt extrema, no? O molt, i donar per el nostre voltant un passeig també és gaudir i es poden descobrir i tindre experiències molt, molt entretingudes i molt boniques, no, Pau mateix?
Sí, així no és, inclús restes de la guerra, que perquè Artana, Eslida, Inn, tot està així, va haver una zona important de la guerra i tot això pues, estava moltes casetes, moltes trinxeres, nius de metralladores o puestos de mando dels generals i tot això, pues, claro, no va ningú i va perdent-se i ara sí que han hagut una faena, en Inn també han fet una faena de restaurar totes les trinxeres, en Artana també està fent faena i a poc baixint tot això que, el que te dic, si no és per això, se perd i al final ningú sabrà dir així, ja va passar això, perquè tal. I no trobarien aquests puestos.
Bé, pues, jo crec, José, que és l'hora de dir on podem adquirir aquest llibre de rutes de senderisme per Artana, per a que tot el món ho pugui adquirir i que quan vaig a aquesta serra espada tan bonica que tenim així, que vaig amb seguretat. On el podem trobar?
Sí, el llibre no està en format físic com a tal, però en internet es pot descarregar gratis l'enllaç. El meu compte d'Instagram està en la bio i després en el meu Facebook també està i si voleu buscar-ho en Wikiloc, si en Wikiloc busqueu Rutes Artana, ahí veureu que hi ha moltes rutes que comencen igual, Rutes Artana, dos punts i tota la ruta. Si entreu ahí dins podeu trobar l'enllaç a l'arxiu.
Fixa't que el que podem fer és que ara després, quan finalitzem aquesta entrevista, em passes aquest vincle al meu WhatsApp, o sigui, al telèfon que tenim així a la nostra ràdio, i el penjarem a la nostra pàgina web de Facebook per a que tot el món el tinga més accessibilitat i puga descobrir tot aquest món natural que tenim a Artana. Et pareix bé, José?
Sí, perfecte.
Pues, quan sí,
més fàcil de trobar.
Quan més difusió millor i si algú pues, es vol ficar en contacte amb vosaltres per fer força i descobrir i netejar totes aquestes zones per a que, pues, que no es perguen, també ho podem fer, no? Quan més gent millor, no?
Sí, clar, perfecte. Si algú vol animar-se a vindre, està convidat.
Perfecte, pues José Vilar, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres tota aquesta sabidoria, perquè al fi i al cap és sabidoria, tradició i història de la nostra comarca i també de la nostra província de Castelló. Moltes gràcies per haver estat avui divendres amb nosaltres.
A vosaltres.
Estás a la 92.2 FM. ¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Tancament perimetral fins al dia 15 de febrer. L'Ajuntament de Villarreal informa. Des de les 15 hores del divendres fins a les 6 del dilluns, no es podrà eixir ni entrar a Villarreal sense un motiu justificat. A més, a casa i als espais privats només es podran reunir les persones del mateix nucli de convivència i al carrer un màxim de dues persones excepte convivents. Per tu, per tots, sigues responsable. Ajuda'ns a combatre el virus. Junts, vencerem la Covid-19. Junts, Villarreal avança.
Villarreal Sports. Ràdio Villarreal.
És la una, hora de buscar la sort, la que pot tindre el Villarreal Club de Futbol si tot va bé i tot ens va de cara. La sort d'un sorteig de quart de final que l'any passat ja vam viure i que aquest any repetim. La sort per buscar una classificació a quart de final, a semifinals, per segona volta en la història d'este club. Veurem. Recordeu que el Villarreal està viu gràcies a eliminar el Leió, el Zamora, el Tenerife i el Girona. Ara mateix, estos són els rivals. Rubio, què tal? Bon dia, que
bon
ens
dia,
poden
Javi.
Tocar.
El Levant, el Betis, el Sevilla, el Barça, el Almeria, el Athletic Club i el Granada.
Pues ja sabeu, a partir d'ara i fins la 1 i 20 o per ahí, estem així, preparats per a viure una volta més un sorteig de Copa. I esta volta esperem que siga, o que almenys puguem tindre una miqueta de sort. Un poquet d'avant. Comencem. Bueno, pues asisten preparats per a este sorteig de la Copa del Rei. Lo primer que vos tinc que dir és preguntar-vos, qui voleu, Rubio, qui vols tu?
Llevant així en casa.
Javi, què tal? Bon dia. Què vols
bon
tu?
Bon dia, Javi. Jo vull, home, l'Almeria en Castellà, bé, però crec que mos tocarà la Granada.
No vos pregunte què no voleu, perquè així no mos ahorrem el disgust. Anem a ello. Ja en la tele confirmen, contacten i ja estan oberts les canals i la via en les Rozas per a este sorteig. Javi, la mano inocente que di aquell. I és de gol que se'ls ha colat l'ordenador dins de la tele, Rubio.
Sí, segur que no tenen una senyal en directe, sinó que també estan en el YouTube.
Un poc nyapas, no?
Sí.
Un poquet de soles. Bueno, pues anem a ello. La Copa Mola, diu la Reial Federació Espanyola de Futbol. Recordeu que esta Copa se juga a partit únic, sorteig pur, encara que l'any passat mos va tocar primer el camp, va eixir primer el Villarreal i tocava de local, i mos van canviar el camp en el Mirandés. Ahir encara jugaven els de menor categoria a casa.
Sí, i ara també en l'Almeria m'agradaria saber si passarà el mateix, si també canviaran l'ordre del partit.
Pues sí, escolteu a veure què diuen a Madrid, si ja està preparat el sorteig o no.
Però
sí, sí.
També està el Barça que podria enfrentar-se a
qualsevol. Bueno, estan parlant dels rivals i dels equips que pot tocar, fem una pausa mínima i en no res sabem qui és el nostre rival.
16 centímetres, una major seguretat con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nuevo Fiat Tipo Cross, lo tiene todo por solo 149 € al mes con seguro y mantenimiento incluido. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Assistem, però Barachi emocionats, no? És il·lusionant. A mi el que sorteja m'agrada, el que passa que el Villarreal mai li toca res d'aixina que pugui estirar coets. Ara, enseguida, l'any passat vos tocó el Mirandés i hiciste el ridículo. Bueno, pues l'any passat nos tocó el Mirandés i hicimos el ridículo. Avui parlaven els companys de Sant Sebastián i recordàvem els camins de l'Atlètic Club en les últimes dos finals, i és brutal. Crec que li van tocar 3 segones B, 4 segones A i 2 primeres. Dos finals, eh? Claro, és que això, el sorteig, depèn moltíssim de lo que te toque. No és el mateix que mos toquen ara a Barcelona avui que vinga l'Almeria així, per exemple, per ficar un exemple, Rubio, no? Entre altres coses.
Sí, mira, dir la sort del Villarreal en esta ronda ha sigut el València, l'Atlètic Club, el Barça, el Sevilla, el Getafe i l'any passat el Mirandés.
La sort del Villarreal Club de Futbol en quarts. Sí. València, Atlètic Club, Barça, Sevilla, Getafe i Mirandés. I el Getafe és el que va passar.
Sí, és l'única volta que hem passat.
Claro, depèn molt, Javi, del sorteo. Si te toca un equip del teu nivell o assequible o estiga en un mal moment, pues tot canvia, claro.
Moltíssim, al final és el que tu dius. No mateix que toca ara el Barça, un equip que a part te condiciona, no? Un partit que cansa molt a l'equip, que un equip com el Granada o Almeria, que a priori és molt més fàcil.
Este és el Fitz Snyder, una altra volta, no?
Sí.
L'han agarrat ja i han dit, el del Navalcarnero, que no passe, que vinga, que traga bolet.
Sí, estan recordant les grans eliminacions d'esta Copa.
Sí, els grans moments. Ahir l'Atlètic Club va passar, no vaig a dir patint perquè la segona part va tronar l'artilleria i va apretar, però una altra volta Marcelino jugant en foc i li es ve, no se crema.
Sí, al final sempre li toca treure els bons, diguem, en la segona part.
Però el trau en el partit, que és el que toca, no?
Sí, de moment es va traent.
Sí, sí, de moment es va traent. Recordem els rivals que ens poden tocar, recordeu, sorteig pur, i per tant, a partir d'ahir, lo que te toque, según disca la bola, es on toca.
El Levant, el Betis, el Sevilla, el Barça, el Almería, el Athletic Club y el Granada.
Seria interessant que ens toque a casa, no? Encara que no n'hi hagi públic i de més, sempre és millor jugar en el teu camp, te'l coneixes més. En definitiva, sempre estàs millor si te toca de local, encara que, com diem ara, el factor públic no juga. El, diríem, el fàcil és l'Almería o l'Almería no és fàcil veient els futbolistes que té i que no té cap pressió?
Bueno, jo crec que fàcil, fàcil tampoc és. Sí que, diguem, és l'únic de segona i en teoria sí que seria el més assumible, però tampoc és més fàcil que a lo millor el Levant.
Sí. Els més complicats, claro, és, jo diria el Sevilla number one, Barça número dos, Athletic Club número tres, Betis número quatre i el resto, no?
I el Granada el número cinc.
Sí, això serien. I nosaltres per al resto, què som?
Pues jo he mirat, per exemple, enquestes que preguntava el Barça i l'Atlètic Club i quasi ningú ens volia, eh?
No, eres un mal client, eh? Eres un mal client perquè portes els partits al límit, és a dir, no eres un equip al que és fàcil que tinga un mal dia, al revés. Eres un equip que és més fàcil que tinga un dia sòlid que tinga un dia trutxo. Aixina com el Betis, la Reial, que ho vam veure ara, per exemple, ha passat el Betis. Són motos més pareguts al Sevilla, no?, que ningú, no? Un equip que saps que per guanyar-li tens que picar pedra, tens que matar-lo, Javi. No és un equip al que se li guanyi fàcil, este Villarreal.
Sí, al final les dues derrotes que portem en tots els partits que són, crec que són 28 partits o 29 partits, parlen d'això, no? I, però també t'he dit que si preguntes per ahir, quan jo crec que el Levant, a qui siga, a un partit creuen que també ens poden eliminar.
Claro, claro, tot el món creu que te pot eliminar a un partit. Però, per exemple, jo crec que el Llevant preferiria... Què queda? A l'Almeria.
O al Betis.
O al Betis en casa, per exemple, no?
Està clar, està clar. Però al final el que dic és que tots són complicats, toqui qui toque, no?
Sí, ara mateix...
Evitant Sevilla i Barça i el club.
A un partit, ara sí que a mi m'agradaria que fora dos, sobretot perquè jo crec que tindries més opcions. Si te toca un equip del teu perfil. Claro, el Llevant sap que un partit te pot guanyar. Si tens un mal dia, si ell està molt fi, te pot guanyar i se planta en semifinals. Claro, és que ara moment ja... Jo crec que ara després parla Emery, després ho analitzarem al migdia el que diu, però, claro, què fas ara, segons el que te toque? Jo ahir ho dia, Miguel, toque el que toque, ficar tot el que tens dins, tio. O sigui, anar al partit com si fos una final.
Era un poc de preocupació, no?, de l'aficionat Broguet, ben l'any passat el que passa en el Mirandés, que tocarà l'Almeria i que, diguem, l'equip pues, es queda més relaxat, no?, o que es queda un equip, diguem, un equip B.
Home, si mos toca l'Almeria i tornem a fer la cacauà de Miranda d'Ebro, ja es padiré, apaga i...
Però no és l'equip B, és que crec que en Funes Mori i en Cocalén en el terreny de joc té que donar per eliminar també l'Almeria.
Ja, però n'hi ha un moment en el que no dona, Rubio, no dona. O sigui, n'hi ha un moment en el que té que donar i no dona. Per lo tant, si no dona, fica a cau en els bons. O sigui, si tens que caure, el Sevilla contra el València va treure l'equip titular, eh?
No, pensa que l'Atlético de Madrid també pensaria que el que li donava va passar, o sí. El Madrid també li pensaria que li donava
claro,
a passar.
Claro, ja obris la porta a futbolistes que no venen jugant normalment, a jugadors que tenen menys confiança, al rival a que se cresca, i després en el canvi l'Atlético de Bambore va eixir parejo, va eixir sense ritme de partit, i li va costar moltíssim entrar en ritme.
Això no és xaus, estem en quarts. Al final, també, quan vas passant de rondes, els equips de menor categoria se creixen més i saben que estan molt prop, no? De aconseguir alguna molt difícil.
Tots els que estan ahí estan per algo. Tots els que estan ahí perquè estan aconseguint resultats. Per tant, no vas a tindre-ho gens, però que gens fàcil. Recordem que esta és la sisena volta que juguem uns quarts de final. Rubio, recorda contra qui hem jugat, 15 anys i què va passar.
Sí, 92-93 contra el València, eliminats. 2001-2002 contra l'Atlètic Club, eliminats. 2007-2008 contra el Barça, eliminats. 2010-2011 contra el Sevilla, eliminats. 2014-2015 ens vam classificar guanyant el Getafe. I 2019-2020 vam caure en Miranda.
Estem connectats a les Rozas per al sorteig de Copa del Rei. Estan, bueno, pues recreant-se i explicamos Rubiales lo sabut que és, la bona copa que ha fet, lo bé que treballen, lo bé que ho fan tot, lo collonuts que són, i ahí estan, pegamos la murga. En un ratet comença el sorteo.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
En carnicería, Embutidos Flor, la mejor opción. Costilla fresca de cerdo, media o entera, 5,90 euros el kilo. Huesos de ternera, 1,89 el kilo. Huesos de cerdo, 1,79 el kilo. Patas, careta y rabo, 3,45 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Pues sí, estem esperant tots, desitjant que veure què ens toca. I sou per supersticiosos, algo?
Sí.
Sí, no? Jo també una miqueta. A veure, ja en els sorteos, com ho ha provat tot, ja no vaig a fer res, ja me dona igual. No vaig a dir ni el que vull, ni el que no vull, ni el que deixi de voler. El que toca, toca, ja van. Perquè al final, per més que te compliqui la vida, no n'hi ha manera. Bueno, pues això sí, ja va. Després de tota la parafernàlia, de repetimos una i una altra volta els 8 que som, els 8 que estan, en aquesta copa, la sort del Villarreal de cara a una final ansiada, somiada, desitjada, en definitiva, i patida, està dins d'aquesta copa. Si ens toca el que ens toque, a on primer, si en casa o fora, i després el rival, serà la nostra fortuna, la nostra sort de cara a poder seguir en la competició. Així que, ahí està, el trofeu de Copa del Rei, Xavi, a veure què diuen, vinga.
El orden de extracción de las bolas en eliminatorias a partido único 2, 3 y 4 de febrero. Cuartos de final con nuestra mano inocente, con Juan Schneider como representante.
Venga,
de
Juanito.
Los equipos modestos, llamados modestos, de categoría
así,
no profesional.
Ey, el davanter cree que sí que va a estar
así. Ey, bueno, no me ello. Primera bola.
Haber vivido el sueño de la Copa que llega a sus cuartos de final con el primer equipo emparejado en la eliminatoria.
Granada.
Granada Club de Futbol és el primer equip que jugaria a casa. Futbol, per tant, si ens toca a ell, ens la jugaríem contra ell allí.
Allí sí.
Recientemente, equipo semifinalista en la edición pasada, bueno, cuya final se disputará el 3 de abril en el Estadio de la Cartuja entre Atlético
el Granada de local,
Sociedad de Futbol,
jugará contra
en los Cármenes la eliminatoria de cuartos de final edición 2020-2021.
Barcelona.
Bueno, Granada-Barça. Un coco que va fora, xiquets.
Ante el Fútbol bueno, Club Barcelona,
no ho tindrà fàcil el Barça.
Gens, anem a veure. Segona bola.
El Rey hasta 30 veces han levantado el trofeo que preside el sorteo de cuartos de final.
Pues ha madrugado el gordo, ¿eh? El Fútbol Club Barcelona ha salido ya.
No ho tindrà gens fàcil el Barça, gens.
Firme candidato al título, se va a
enfrentar. Sí, sí, firme candidato. Bueno, la siguen volada que mos interessa, ja ho han visto.
Visita Granada del conjunto de Koeman.
A veure, si som nosaltres, seria jugar a casa. Real Betis.
Ara Sevilla va.
El Real Betis Balompié, cuyo estadio albergó la última final.
Sí, sería ideal que tocara Sevilla ahí.
De la Copa
sí.
del Rey en 2019, el Benito Villamarín, donde el conjunto verde y blanco superaba a la Real Sociedad remontando por 3-1. Los goles de Canales y de Borja Iglesias
Betis
llevan al equipo
contra
dos veces campeón de Copa del Rey a la eliminatoria de cuartos en casa ante otro rival.
Atlético.
Buena eliminatoria.
Buena eliminatoria. Rubio, recuerda que queda Almería.
Almería, Llevant, Sevilla y nosotros.
Venga, anem a veure. Almería, Llevant, Sevilla y nosotros.
Buen emparejamiento este también, ¿eh? Real Betis,
Atlético. Ahora somos de Bilbao.
Venga. Se jugará en el Benito Villamarín, así que el conjunto de Pellegrini ya conoce que se enfrenta al supercampeón de España, al Atlético de Marcelino.
Ahora, ¿qué dice ahí? Si somos de otros o qué. Tercera eliminatoria.
Levante.
Esta es la nuestra. Levante, encara que siga fuera de casa o que toque el Sevilla, Rubio. Bueno, sí, así están los tres rivales.
Dos veces a cuartos de final lo han logrado los
granotas. Hoy sí, Maí, o ya saben que es el Almería o el Sevilla.
Claro, que es que el Sevilla o vosotros.
Real Valladolid.
Sí, o vosotros o el Sevilla.
Valencia,
venga.
Que vivirá su primera eliminatoria
sería el camp.
Opera de la presente temporada 2020-2021. Pues
Sevilla, Villarreal o Almería serán el rival del Levante.
Vamos,
Villarreal.
Bueno, llevan Villarreal, dirían, hombre, vamos, no es fácil.
No, vamos porque si sí, ya el Almería está en...
Bueno, Sevilla le toca de la Almería, Sevilla...
La Sol.
Joder.
Andaluz,
Sevilla.
Recordemos en parellamiento, nos ha tocado el Llevant Unión Esportiva allí, Rubio.
Sí, Granada, Barça, Betis, Athletic Club, Llevant Villarreal y Sevilla, Almería.
Duelo de cuartos de final de la
bueno, pues queda el último en parellamiento.
La visita del conjunto de Unai Emery a los de Paco López.
Y veremos quién es el
Almería.
El Almería.
El que nos puede tocar. Pero el Almería jugará en casa contra el Sevilla, Rubio. Estos son los emparellamientos de cuartos de final de Copa del Rey.
Granada, Barça, Betis, Athletic Club, Llevant Villarreal y Almería, Sevilla.
El último. Tim Llevant, que recorde jo, aquell de la paret de Palermo, la cama sí, trencada, els penals de Guillermo Amor.
La única eliminatòria contra el Llevant, 2001-2002.
Bueno, pues, què?
Bé.
Home, veient com està acabant el sorteo, que pot tocar a Sevilla, la veritat que bé.
Molt bé, pues fins a 6 de sorteos de Copa del Rei. Senyores i senyors, ens ha tocat el Llevant Unió Esportiva. De lo que havia, lo mal allí. Però bueno, de lo que havia... no está mal. No está mal. Ahora, ni a qué pasar. Com siga, pero ni a qué pasar. Fins a 6 sorteig. A les 2 en punt, reaccions del sorteig. Ens ha tocat el Llevant Unió Esportiva allí. Serà la setmana que ve, no? O l'altra?
Sí, el dimarts 2 o el dimecres 3 o el dijous 4.
Adeu a tots.
No te preocupes. Cristalería Brock.
Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos.
Bé, i com aquest cap de setmana tenim que estar a casa, nosaltres seguim donant-los idees de què fer, no? I ja sabem que el confinament pues, es va acabar, diguem, la farina als supermercats i la levadura també, no? Per poder fer aquestes creacions gastronòmiques i per això avui amb Santi Cortés parlarem de què podem fer a casa i què millor que la nostra cuina tradicional. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, es comencem, no? Perquè avui tenim, te l'esperem, que hagin esmorzat amb força, perquè si no, fins les dues ho passaran malament, eh?
Sí, perquè quan parles de menjar i tens fam, és com que... Vull dir que t'entra més fam encara
sí,
de la que tenies.
Exacte.
Sí. És un, vull dir, la gastronomia, que ara, bé, sabem tot el que està passant, que està tancat, doncs el primer que voldria dir és que forma part de la nostra cultura, de la nostra tradició, però d'una manera, jo crec que aniria lligada a tot, a la cultura, a la llengua, està quasi al mateix nivell. Tant és així que sabem, en pocs dies ho commemorarem, que en un 20 de febrer de 1274, ara farà 746 anys, si no estic malament, siga ja en camí de 8 segles, es va fundar la ciutat de Villarreal. I només 50 anys després, concretament el 1324, apareix un llibre que és molt conegut internacionalment, que és el que s'anomena el llibre de Sensoví. El llibre de Sensoví és un receptari antic, escrit en valencià, i la còpia més antiga es conserva a la Universitat de València, justament.
O sigui, Santi, estem parlant que el primer llibre de cuina que es té certesa de que existís està escrit, a més, en valencià?
No, a veure, hi ha també receptaris més antics, no?, com de Recoquinària, que és romà, i per tant tindria molts més anys, però d'època medieval este té una gran importància perquè és un compendi, com a tal, com un llibre de receptes que podem trobar avui en dia, que conté més de 200 receptes, imagineu, en aquell moment.
Sí.
Estem parlant del segle XIV. És ja a cavall, entrant en el segle d'or valencià, per tant, literatura de molt bona qualitat. I, per tant, és un llibre important, però també per una cosa, perquè la cuina italiana, la cuina occitana, doncs copia d'aquest llibre. Això ho sabem perquè realment el llibre de Catalunya és el mateix, però ampliat, la còpia ja existia en aquell moment, ells no ho entenien com a còpia, igual que avui dia alguns, sinó era una investigació posterior que ampliaven o una cosa així. No?
Per lo tant, Santi, estàs dient ¿Qué va a ser abans, la coca o la pizza? Perquè...
La coca.
La coca, per suport. Que és molt nostre.
La coca, fixeu-vos que aquesta paraula és curiosa, perquè en anglès tenim la paraula cake, que s'escriu cake. Avui ho mirava en alemany Kuchen, i coca en baix alemany, antic, volia dir més o menys el mateix que avui dia, que és probablement l'origen d'esta paraula, que és internacional, jo crec que a través de la cuina, perquè eren un dels llibres que més es traduïen. Perdó. Uh-huh. I el llibre d'arte coquinària, del segle XV, i la platina d'honesta voluptà i valetudine, que és, diguem-ne, també la base de la gastronomia italiana, torna a dir, és del segle XV, per tant és posterior, i copia d'este llibre, copia de la nostra tradició gastronòmica valenciana. Per tant, quan es posa en crisi el món gastronòmic, el món de l'hostaleria, es posen en crisi moltes, moltes coses. No... Hi ha un receptari posterior que també va ser molt copiat i també va ser exportat a, sobretot, l'Occitània i Itàlia, que s'anomenava el llibre del coc, que l'Ajuntament així ha fet alguna edició. El títol llarg és increïble, perquè se dia el llibre de doctrina per a ben servir de tallar i de l'art del coc. Coc és cuiner. Això és de qualsevol manera, potatges i salses compost per lo diligent mestre Robert.
Per apuntar aquest llibre, per memoritzar-lo, tela.
I este llibre té moltes coses del llibre de Sansoví, però actualitzades ja al Renaixement, ja seria cuina del Renaixement. Uh-huh. A mi em va sorprendre en un dels esdeveniments que sol fer la ciutat, de cuina medieval, quan ja fa un temps vaig quedar en els representants del món gastronòmic de Vila-real, Ximo, concretament, portava un maletí ple de llibres de cuina medieval. És a dir, quan anem a un restaurant, clar, un pla de paella.
Clar.
Realment, darrere, no sé quin ministre ha sigut el que ha tingut, ha dit la bestiesa esta de com que el món dels bars, del món gastronòmic, com que no tenia cap valor afegit, una cosa així. Això és una barbaritat, perquè jo només de veure este home, este bon home, veí nostre, tot l'estudi que porta darrere, clar, tu t'asseus ahí al restaurant i te porten el plat, però el maletí de llibres a mi em va impressionar, i ell ho tenia tot estudiat, el llibre de Sansoví el tenia estudiat, ell sabia, doncs, per exemple, que utilitzaven les cabets. Ell sabia que n'hi havia 11 receptes on s'utilitza la llet, i que sobretot era llet de cabra. Tot això ell reproduïa, no?, en les seues receptes. Ell sabia que, doncs, per exemple, era molt important la carn de caça, els perdius, els torts, que així tradicionalment s'han menjat en el llibre de Sansoví, en este llibre quasi mil·lenari ja apareixen, les guales, fins i tot coloms salvatges, porcs senglars, llebres. Llavors podeu imaginar que tot això... Però un ingredient que a mi m'ha cridat l'atenció, que utilitza molt el llibre, cita literalment, ablet d'ameles, s'ha dit, la llet d'armeles. La llet d'armeles apareix per a fer salses i coses així. És evident que les quereguilles, les tomaques, com són posteriors, doncs no apareixeran, no, en este llibre. Però el fonament continua intacte. Vull dir, moltes d'aquestes receptes, per exemple els bunyols, apareixen.
Clar. O sigui, imagina't que ens creiem moltes voltes molt innovadors, però si no tens la base d'aquesta tradició, no, Santi? Moltes voltes diguem que la gastronomia no flueix, és més, a certs programes de televisió diuen que si no saps fer un bon guis, tot el plat està roí, no? I realment tots aquests ingredients que s'han anat anomenant, no? S'utilitzen quasi per a fer de tot, i sobretot en la nostra cuina així valenciana, eh?
Sí. Un altre ingredient com a espècie importantíssim en el llibre és el safrà. Ah. Jo l'altre dia vaig fer un arrosset en costra, no sé si l'heu tastat mai, però així es fa, i el safrà, doncs, és un ingredient encara molt important.
Sí.
Fixa't, que ja apareixia en el llibre de Sansoví el 1324, vull dir. I estem després també el sofregit, en valencià antic, soengua, apareix ahí en el llibre, i ja es feien sofregits. Apareix el pebre negre, que per cert és la segona espècie més usada després del safrà que he dit. La nou moscada també apareix. Vull dir, apareixen tota una sèrie d'ingredients que són completament familiars. Apareix ja una recepta de conferes flaons. I els bunyols dolços i salats, que com he dit, vull dir, per tant, apareix tota una tradició que estem mantenint i que també hem de tindre doncs, una miqueta la consciència de que no la podem perdre, igual que cuidem el valencià, que cuidem el món de la cultura, el món gastronòmic també crec que transmet cultura, no? I per això és important. Sí, per això sí. Parlem avui d'ell.
Sí, també estic veient que tens així anotat que també hi ha moltes receptes en el llibre amb suc de taronja amarga, no?
Sí, perquè els tarongers amargs són anteriors a l'arribada de la taronja dolça, no? Moltes vegades s'ha parlat de com ha arribat així, que abans tenien vinyes, però ells ens anomenen borratxos i coses així, però el suc de taronja amarga doncs, també donava moltes possibilitats i apareix també en el llibre. I sabeu que amb això, avui en dia, fem mermelades, fem fins i tot algunes salses. Jo no sóc cuiner, això. Un cuiner que us diga com s'utilitza, no siga sí, cosa sí, que sí. Diga alguna bestiesa, però que s'utilitza encara, la taronja amarga.
No, però la veritat és que m'ha agradat molt lo de aquest llibre, no? Que tan antic i que tenim com la base per començar, diguem, a cuinar bé, com amb tradició, no? I estic veient que hi ha una pàgina web a la que podem accedir, no? A aquestes... Sí. Als plats, no? Que presenta aquest llibre.
Sensovi.com i aleshores el que fa és fer receptes de sensovi amb te, com així no la pronunciem molt, sensovi.com, hi ha fotografies d'estos plats, no? D'uns cuiners que els han elaborat seguint el receptari i han fet fotos. I aleshores és una manera interessant de veure com eren. És curiós també que el llibre, per exemple, parla del llamàntol, el bogavante, no?
Sí.
Dels crancs, tot tipus de crustacis, que ara ens semblen una autèntica meravella, i ho són, doncs ja es consumien, no? L'arròs encara no és tan freqüent en el receptari, però bé, ara quan es fem un arròs al llamàntol, almenys en part, pensem sí. Que és una tradició molt antiga.
Sí, em pareix curiós, no?, perquè això és història, com tu bé has dit, cultura, que moltes voltes pensem que al medievo a lo millor es minxava més mundà, més amb més pobresa, però fixa't que totes aquestes coses solem minxar-les ja, que tampoc són...
Sí,
no?
Probablement d'una altra manera, la conservació no és com avui en dia, no hi havia
clar.
El tipus de neveres que tenim ara, no? O sigui que en la neu doncs, feien forats en terra i mantenien ahí les coses durant temps, o salaven, però això continuem fent, no? L'abaecho, per exemple, salat, per a conservar-lo, doncs encara forma part de la nostra gastronomia, que després el desalem, vull dir, hi havia tota un món de la conservació que ha afectat també el gust que tenim per la cuina. Però vull subratllar, és una tradició de molts segles que cal cuidar, perquè és nostra. Nosaltres, el nostre estat, l'estat espanyol, és un dels que més visites internacionals rep, més turistes. I probablement té alguna cosa a veure la nostra tradició culinària, en la qual els valencians ens hem de sentir orgullosos perquè deu ser de la més antiga o de les més antigues.
Home, jo crec que tot el món que passa per València vol tastar el que és una bona paella, Santi, perquè t'he de dir que a Madrid moltes no saben fer.
Però la paella també té un component que els que són de fora no ho saben, que és que no en tots els llocs fa el mateix gust. Una paella de Vila-real és una paella de Vila-real. Primer per l'aigua, el tipus d'aigua, la duresa, aquestes coses, i sempre n'hi ha algun ingredient, no?, que és el específic del terreny o alguna manera de cuinar. Per tant...
Sí, inclús canvia lo que fiquem a la paella en funció de l'època de l'any en la que estem.
Efectivament.
Exacte, en plan, si era època de carxofa, se li ficava carxofa, però una volta passa la temporada, pues ja carxofa no es ficava a la paella.
És curiós el que dius, perquè el llibre de Sensovi doncs, té receptes, per exemple, de Quaresma. Que també és curiós perquè sembla ser que fins a finals del segle XV, en aquesta abstenció de carn que havien de fer, s'incloïa l'ou i la llet. I aleshores apareixen receptes literalment veganes, que em sembla una autèntica modernitat, doncs sí, això ja apareix en el llibre de Sensovi, i en el llibre que cita, que és posterior, el llibre del Coq, del segle XVI, ahir ja, com havien permès utilitzar ouillet, doncs hauria d'utilitzar-lo, però sembla ser que no, perquè no s'havia assabentat de que l'Església ja ho permetia.
Clar.
Per tant, el món religiós, fixeu-vos fins a quin punt la cultura impregna la gastronomia i la gastronomia impregna la cultura, perquè has dit això, i és veritat, perquè depèn del que tens en cada moment de l'any, però també depèn, per exemple, en aquest cas, de les conviccions espirituals religioses, en el cas del nostre poble, de tradició catòlica, doncs, evidentment, la Quaresma, la Pasqua, totes les litúrgies, doncs, feien canviar la mona, per exemple, no?
Sí, sí, clar.
No la pots menjar, no sé, a mitjat estiu.
No.
Menjar en el seu moment.
És il·lògic, no? I també m'ha cridat molt l'atenció lo de la llet d'almela, que ara, per exemple, està la moda, no, diguem, de que la llet de vaca, no, com si que s'ha deixat de costat, i tastem totes aquestes llets que creiem que són molt innovadores i molt modernes, però no, ahí estava, ni se llibre.
És important, jo crec, que la cuina àrab també, perquè este receptari, doncs, clarament té una forta influència de la cuina romana i la cuina àrab. D'ahí que, bueno, això és una etimologia una miqueta de broma, no? Però que la paraula horchata, ja sabeu que diuen que quan va arribar el rei Jaume I, doncs una persona li va demanar, li va donar beguda, no? Una beguda blanca, i el rei Jaume I, doncs, li va dir això és horchata, no? Realment no ve d'ahir, no? L'horchata ve d'ordium, que vol dir ordi, i l'ordi, doncs, ja sabeu que és un cereal, la civada, i d'ahir vindria el nom d'horchata, però això és horchata, doncs encara perviu.
Sí, sempre fa molta gràcia dir això, no?
Les begudes es podrien tractar, no? També hi ha abundants gelateries, horchateries en aquesta ciutat que fan un treball magnífic i que sempre tenen això rodant ahir.
Sí.
I vull dir, és una de les begudes que podríem dir que està més associades amb la nostra cultura, la cultura valenciana. No només es fan a les comarques centrals, no?
Sí.
Alboraia, sinó que a Vila-real també en fem, i de molt bona.
No, sí, nosaltres tenim de tot, Santi, no mos podem queixar,
Efectivament.
I ara ja entrem en Vila-real a fons per parlar d'aquests plats típics que podem anar fent aquest cap de setmana o els venidors, no? Per si no sabem ja que estem molt avorrits de què tastar durant la setmana, no? Aixina que agafeu llapis i paper i anem anotant.
A veure, jo començaria per les olles, perquè com encara estem en un temps que avui no fa fred, però que sol fer fred, doncs són importants, i ahir també té molta importància l'horta, que a Vila-real tothom qui tenia un camp de tarongers doncs plantava alguna coseta més.
Clar.
I d'ahir suposa que la tradició, no? L'olla de cardets, per exemple, molt bona, es pot fer així més dietètica, o jo li fico botifarreta, corder, com toca, els seus cigronets, tot, no? I el seu caldo, i aleshores la faig una miqueta més substanciosa, però bé, ahir n'hi ha variacions depenent del teu objectiu, no? Si és aprimar-te o...
Clar, en funció de si estàs en operació de biquini o no, pues pots anar afegint o llevant les coses que desitges, no?
Sí, sí.
La següent, per exemple, és més d'amainar, no? L'olla de col.
De col, però fixeu-vos que ara estan de moda també, com hem dit, la cuina internacional, la col està fermentada, que utilitzen els francesos i els alemanys, doncs bé, sí, hem tingut tota la vida l'olla de col i hem utilitzat aquest ingredient, sí, sí. Una olleta de bledes, també.
També.
També és important els cigronets, la cansalà, sí. La panxeta, xoricet, no sé, l'olla de bledes a mi...
També t'agrada, no?
Sí, sí.
Som de bona barreta, també me pareix a mi. I després teniu així, això sí que me va agradar molt, perquè jo la olleta de la plana no la coneixia, i veig que és molt típic vostre, però exactament no sé què porta. Conta'm.
A veure, també depèn, no?, una miqueta de la casa, però són fesols, cigrons, bajoques tendres, també porta col, tomàquets, quereguilles, carlotes, naps... Vull dir, és la horta ahí dins de l'olleta, bàsicament, no?
Directament, no? És l'horta dins.
És una olleta típica, perquè havies parlat abans del temps, a molts pobles de la plana, que a vegades també l'anomenen olla viuda o olla de desdejuni, perquè es prenia els dies de l'abstinència quaresmal, en la quaresma. Aleshores, l'Església, no?, deia que no podien menjar amb car o greix, i per això esta olleta té molts elements dietètics, vull dir, és una olleta molt, molt sana. En alguns llocs, en comptes de posar arròs, posen col, suposo que depèn una miqueta de la tradició que tinguen, i així el poble s'ha promocionat, perquè sí que és veritat que és tradicional de Vila-real, l'olleta de la Plana.
Sí, fixa't que m'agrada que estigues dient totes aquestes receptes, no?, que no porten realment car i som quasi per la quaresma, que estem a les portes ja des començar, i moltes voltes els divendres quan vas a per peix, normalment, que és el que se sol pinxar els divendres perquè sí, ja no saps què pinxar, pues tenim unes altres opcions que a voltes no se'ns venen al cap, no?
Sí,
però
sí,
clar, jo voldria saber quina diferència hi ha de totes aquestes olletes amb el putxero, per exemple.
A veure, doncs el putxero, doncs ingredients que té seria quereguilles, fesols, porc, cansalà, morro, orella, bé, bàsicament també tot tipus d'ingredients, porta safrà. Jo crec que el putxero i l'olleta, o les olletes o les olles, és la manera de cuinar-lo. Jo crec que és la diferència entre un i l'altre, en com cuines ese plat.
Uh-huh.
I el putxero en pilota a Vila-real, doncs jo crec que és una de les coses que me recorde de la meua iaia, de fer el putxero en la piloteta ahir. Jo crec que és bonic, fins i tot, no? Més enllà de que està boníssim, és un dels plats que em sembla més entranyable.
Sí, això, per exemple, en el meu poble es fa i es dedica especialment al Nadal. Sí. O sigui, estan les cases que se divideixen entre la paella en pilotes o l'arròs de putxero en piloteta.
Sí, sí, sí.
És la diferència. I a ma casa som del arròs amb la piloteta amb el putxero.
Sí, sí, però com dic, és tot un art, Vull dir...
Sí, en funció de la casa on menges, la pilota té un sabor o té un altre, també. Això és especial,
És com quan parlem de lingüística, que en cada poble hi ha variants del mateix idioma, però en última instància cadascú parla d'una manera diferent, el que anomenem idiolecte, doncs també passa amb els plats, amb la gastronomia. Cadascú té un toc.
Sí, i ara ja passem a l'esgarrat.
L'esgarrat jo crec que és molt important per, més que res, la manera també de tradicional de cuinar-lo. Sí que es feia, doncs, en les últimes brases estes que sobraven, quan encenies el foc, i aleshores en el forn, doncs, anaves posant això, les pebreres, les albergines, els alls, i anaves fent que se cuinaren ahir a poc a poc, I és això, vull dir, també és un plat molt vegetal, com quasi tots els nostres, i que a vegades el barrejaven en navaejo, tonyina, sardines, el que tingueres per ahir, que és una miqueta també cuina de reaprofitament.
Sí, això també, per exemple, és molt d'esmorzar, no? L'esgarraet per esmorzar.
L'esgarraet, sí, sí. Demaneu-lo, que està molt bo, i el fan en molts bars del poble i paga la pena.
I això ja, quan arriba la festa, pues, toquen els chimos, no?
Els chimos, que a València els anomenen pepitos.
Sí, correcte.
I a més és curiós, perquè jo crec que no pot haver un aniversari, una comunió... Jo una boda, crec que ja no, una boda no, però...
Una boda no, però m'ha agradat lo de la festa de la Pasqua.
Sí, és efectivament, també és un menjar típic de Pasqua. A més, si penseu en Pasqua, probablement us vindran al cap els chimos, no? Que ja sabeu que són panets xicotets, que porten tomaca, ceba, pebrereta, pinyons, tonyina, ous, llet, etcètera,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I bé, tots aquests ingredients, excepte la tomaca, crec que apareixen al llibre de Sansoví. Vull dir, per tant, fixeu-vos que estem menjant tradició també, no? En els chimos. I jo crec que són aniversaris i comunions.
I comunions. No, lo de les comunions, no. Per mi és més per a batejos, diguem.
Batejos.
Batejos, millor. I després això, alguna nit de penya, o sigui, en alguna penya en festes, també es mengen els chimos.
Sí. Un altre, que jo que la meva iaia és de Granada... clar, en valencià es diu miques.
Sí, quan me vas passar la documentació, jo dic miques, mai ho haguera imaginat, perquè clar, és com un castellanisme molt típic dir migas, no?
Sí, el tema és que els plats, jo crec que a vegades tenen noms intraduïbles.
Vull sí. Dir,
de fet, la paella és una paraula valenciana, perquè sí, la paella sí. És la sartén, no?
Mm.
I en castellà fins i tot ningú diria plato de arroz con, no sé, vull dir...
Home, te dic que algunes paelles són platos de arroz con cosas, y lo voy a decir en castellano porque plato de arroz con cosas.
Però és que fins a aquest punt la tradició culinària gastronòmica és important perquè a vegades és fins i tot intraduïble. Eh?
Sí, sí, sí.
Jo les migues, les miques en valencià acadèmic, formal, doncs les he conegut, sé que n'hi ha moltes variants, que alguns es fiquen en el raïm, els sí. Altres es fiquen el meló... és un dels plats estos de reaprofitament que jo sempre he conegut les receptes de la meva iaia de Granada i probablement molta gent així d'origen andalús
sí.
Doncs les menjarà molt sovint, jo crec que ja formen part de la nostra gastronomia totalment.
Sí, sí, a més jo per exemple me'n recordo això d'unes miques del Pastoret que vaig menjar a Conca i van ser amb raïm i l'ou esclafat enmig.
Sí, o sigui
que
sí.
També hi ha... A voltes me les he menjat amb ou o sense ou en funció del lloc on estàs, no? Lo que sí que té sempre és l'embotit, diguérem, sí, pel mig.
Sí, sí.
Això sí, jo crec que la persona que li toca estar fent les miques té un braç fort, sí, sí. Que això costa.
Sí, sí, per això té més valor quan t'augmenta.
Sí,
encara.
Exacte.
El carinyo, no?, en el que se sol fer, sí, sí.
Vale, ara ja passem. Això t'he de dir que és la meva perdició, Santi. O sigui, m'encanten les coques, els pastissets, les empanades, o sigui, és la meva perdició.
És que les coques, que abans estàvem parlant si era abans la coca o era abans la pizza, jo estic quasi segur que... I s'han escrit articles sobre això, no?, que sí. És la coca... I després aquells li afegissin el formatge i totes aquestes sí. Coses, no? Però això sí que està tan impregnada en la nostra cultura, vull dir, jo molts dies me faig això, un cafè net i un trosset de coca.
De coca, sí.
De tomaca, també n'hi ha de ceba i abaejo, n'hi ha de verdures, també n'hi ha tapaes i destapaes, que això alguns de fora els
clar,
feia gràcia. Què és això?
Això t'anava a dir, val? Jo... Ja sabem, quan te'n vas fora d'ací, pues que hi ha coses que no existeixen, com les rosquilletes, les llonganisses, i clar, per exemple, me va costar molt intentar demanar xòlex a Madrid, perquè clar, són batidos, no? Però clar, nosaltres diem xòlex, que és la marca.
Sí.
I després ja va ser l'ultimàtum, les coques. Tu intentaves explicar que era una coca i no se te venia res al cap. Hasta que el més similar que vaig trobar per explicar-ho va ser les empanadilles galegues.
Sí, que no és el mateix.
Que no és el mateix perquè estan com tapades, però jo quan menjava algo similar a la coca, però clar, dins no portava el que era la ceba, la tomaca i tot això, sinó que portava carn...
I la pasta, perquè la pasta, com tot té el seu secret...
Jo, no és la mateixa.
Vivint fora, vaig intentar fer una coca quan vivia a Alemanya i jo no m'hi sia igual, però ni... Vamos, o sigui, impossible. I jo dic, és que la pasta, el fonament, no té el mateix gust,
no dic
el de dins. I m'ho van dir, que jo no ho sabia, perquè me vaig enterar ja fa uns anys, que li solien ficar suc de taronja a la pasta. No tenia ni idea.
Jo sabia cervesa.
Cervesa.
Que hi havia gent que li ficava cervesa. Jo, per exemple, vaig fer arròs al forn per tot el món allà a Madrid, però ja la coca no me vaig atrever. Jo ja no sóc tan pastissera, ho sent.
Sí, sí, sí. Jo vaig fer arròs al forn a Alemanya i me vaig apostar en un amic si trobaria conill trossejat. Si trobava conill trossejat a Alemanya, jo li feia un arròs al forn i me'l va trobar. És difícil perquè allò és un animal domèstic.
Sí, sí, sí.
Per a fer un conill en allioli, que després parlarem.
Vale, i ara ja, ja hem anomenat quasi totes les coques, no?, que hi ha.
Sí, a veure, els pastissets també és important, la paraula pasta, perquè, a veure, està... una cosa és una pasta, que serien les dolcetes, una cosa és un pastisset, que són els allargaets, que els diem de peix perquè porten tonyina, no?, dins. I diria diverses paraules així derivades de la paraula pasta.
Sí. I després ja passem a les batxoquetes al tombet i les faves al tombet.
Sí, faves al tombet, alguns els diuen al tombonet. Ja vam explicar així un dia que les batxoques i les faves, al tombet o al tombonet, doncs ve simplement de com ho vas cuinant, no? Que li vas donant toms al perolet per a que no es quede tot baix i vaig a impregnar les batxoques i les faves. I això és típic de Vila-real.
Sí.
Dir, ja ho sabeu, perquè sobretot les batxoques tenen una àmplia tradició en la ciutat. La samfaina de tonyina, no sé si heu sentit aquesta paraula una vegada.
Sí, sí que l'he sentida, però no sé si l'ha minxat, ara mamà l'estarà dient-me per darrere. Sí, l'has minxat, però jo no me'n recordo.
Doncs porta tomàques, mauretes, carabasseta, porta pebrera, ceba, tonyina, evidentment.
Sí.
I també sol dur caragols, que és un altre element culinari. La paraula samfaina vol dir un conjunt barrejat de coses dissemblants, que en castellà és el que anomenem batiburrillo.
Batiburrillo.
Batiburrillo en samfaina. I n'hi havia una penya que s'anomenava així.
Sí.
No sé on està ara, però la penya samfaina.
Sí.
Suposo que pensant en aquest plat tan típic. I, la, sí. I ja dic, el caragol... clar, quan ve així gent de fora i veu els caragols ahí dins la paella...
Sí, no, no. Hi ha gent que és molt d'això, no menja.
Però són boníssims i els bars, feliçment, els veig sempre ahí en la Paraoret i han de mantindre's i és una tradició nostra.
Feliçment amb mitja barra de pa per mullar amb el que porten els caragols.
I gaudir de l'esmorzar quan es dicen, quan es torna a poder. Sí, sí.
I ara la que ve a mi m'encisa. La caldereta d'arròs amb carabassa. És que m'encanta.
És que la carabassa és tan fàcil de fer créixer en un hort.
Sí, la veritat és que sí.
Sí, sí, està en molts plats de Vila-real. I li dona ese gustet i esa substància que no té comparació. I els empedrats.
Els empedrats, home.
Que sí, sempre hem tingut un concurs.
Sí.
I també variants per
que
ciutats.
No sé com podeu minxar això per la nit, amb lo que deu de pesar, eh? Jo me l'he minxat pa dinar i era pesat, o sigui, per la nit ja...
A veure, si sopes pronte i te'n vas per ahir a fer voltes per el poble, sent festes, t'assegure que a aquestes hores tens fam.
Val, o sigui, tens que menjar pa tindre força durant tota la nit, no? Sí, sí. I quasi el dia de després, Santi?
Bueno, el dia de després, en principi, no se treballa, no? Perquè són festes, però...
Tindràs també que esmorzar en algun moment, no resopar.
Ja és el desordre absolut, no?
Ja, sí.
El dia següent.
Sí, i el següent és l'arròs caldós de Vila-real.
L'arròs caldós, jo diria l'arròs caldós de Vila-real, no sé altres pobles, però així es pot fer de peix, fèsols i naps, fèsols i bledes, també amb pollastre i conill... que jo crec que el de pollastre i conill és el que més es fa, sí.
Sí,
l'arròs caldoset amb pollastre i conill.
Sí, a ma casa es fa el de pollastre i conill, el de peix no es fa, per exemple.
Sí.
Després teniu abadetxo amb creïlles.
Sí, a més és facilíssim de fer.
No, sí, no té que tindre pèrdua.
No hi ha més o setmana que no falte l'abadetxo amb creïlles. Les mandonguilles d'abadetxo.
Que bones, estan bones també. I després tenim, així ja, en gran, la xulla.
A veure, és que havia ficat una secció de cars, i la xulla, vull dir, entre les cars, no? Ha d'estar ahí, no?
És com la més gran.
I sempre parlem de la xulla al forn, que és la més tradicional, i tot el que se li ha de ficar ahí, les creguilles, la tomaca, el gotet de caldo, l'oli, julivert, alls, etcètera, etcètera, no? Altres carns típiques del poble, la carn de bou, que en festes sempre se fa un dia dedicat a la carn de bou, que van les penyes.
El tombé de bou.
El tombé de bou, també.
Sí.
És una carn que, si no eres d'ací, doncs potser et sembla estranya, però així, però nosaltres
I normal. Sent d'ací, a voltes, tampoc. Jo, per exemple, no sóc molt fan de la carn de bou, per exemple. No?
Sí, 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 la cuines bé, està molt bona.
Sí, sí, sí,
com
està
tot,
clar, està
com
clar.
Com tot en la vida, sí, sí. Bé, i el conill, doncs, també ja ho he dit, és molt típic d'ací, i en els països del nord els sembla una cosa estranya. Però
inclús, ací en Espanya hi ha gent que no minxa conill, no, que no el fa goig molt, és que jo crec que els valencians, Santi, mengem de tot, és que no li fem asco, no li fem fàstic a res. No?
Té a veure també que som una cultura, jo crec, molt oberta, perquè ací n'hi ha molt de turisme, passa molta gent, hi ha hagut contacte amb moltes cultures, la tradició àrab, la tradició romana, que havíem dit, vull dir, hi ha moltes tradicions que han passat pel nostre poble i això enriqueix sempre aquesta mentalitat.
Sí, abans de començar m'estaves dient que tu creus que la primera cuina que va arribar ací, com més propera va ser, com entre la italiana i
després la xinesa, no?
Internacional.
Internacional, perquè, perdó.
Perquè estàvem parlant que a banda de... Perquè, clar, això tot és menjar mediterrani nostre, sí, que fan doncs moltes empreses d'ací que es dediquen a este tipus de menjar, però els últims anys van arribar les cuines internacionals, no? Uh-huh. I estàvem discutint una miqueta si havia estat primer la italiana o l'asiàtica.
O l'asiàtica,
que va arribar al poble.
Sí, no ho sé, perquè jo t'ha parlat d'un establiment que jo que crec que l'ha vist tota la vida. Mm-hmm. O sigui, però clar, no te sabria, no sabria dir-te, no? És com què va ser antes, el pollastre o l'ou, no? Com diu això? Sí, pues sí.
Jo recordo que al principi d'arribar en concret l'asiàtica em diuen coses raríssimes del que podies menjar ahir, on havia anat,
sí,
mai. Que si podies menjar formigues o no sé què. I jo, clar, vaig anar-hi i vaig veure que n'hi havia plats que, a banda d'estar molt bons, eren molt similars al que ens podríem fer nosaltres en casa nostra.
Sí, perquè...
Però que va ser realment una innovació, perquè quan era menut, cuina asiàtica,
sí,
xinesa.
Sí, sí, realment, si ho penses, el wok, que diguem que és com el més conegut de la cultura asiàtica, que són els espaguetis, diguem, no deixa de ser una pasta, i que també van canviant el que li fiquen, les verdures o la carn o el peix, pues també seria com la nostra paella o la nostra olleta, sí, que la vas canviant.
Sí, a tot això, ara que parlava jo de les formigues, fa pocs dies la Unió Europea va permetre la comercialització dels cucs de la farina per raons culinàries.
Sí.
Que en algunes tradicions gastronòmiques ja es menjaven. Però...
Ja es diu que en aquest programa culinari a la televisió que pues també a voltes les fan proves i diuen que sí que els insectes en altres parts del món es comercialitzen i així no s'arriben a comercialitzar. No sé si dins d'uns anys doncs ens acostumarem, no, a menjar gris a casa, no ho sé.
Jo suposo que és com tot, no sé, però així potser som dels millors candidats perquè, pel que he dit abans, que estem acostumats a que passen moltes cultures i som molt oberts també en l'àmbit gastronòmic. M'havia avisat que dos cuines internacionals més que han arribat seria l'àrab, que els kebabs fantàstics,
sí,
que a mi personalment m'agraden,
sí,
molt.
Sí, sí.
I bé, i molts més plats, vull dir, que seria com la paella
d'aquest
tipus de cuina, no? El plat estrella, però hi ha moltíssims més interessants.
Sí,
no?
Les del menjar ràpid, que seria com l'hamburguesa, que és com el més exemplar, i ara mateix jo crec que el que més de moda està és el sushi. Per exemple, el sushi m'encanta, sí, sí. O sigui, m'encisa, i hi ha gent a lo millor que, com que no li agrada que a lo millor estiga tan cruc o el peix, però la veritat és que està bo.
Però els que saben d'això sé que hi ha moltes variants de sushi, i això ja són paraules japoneses,
sí,
que, no,
sí,
que
sí.
Desconec ara mateix.
No, jo ja... Ahí son... Senyale el dibuixet que està a la carta.
Sí.
I jo crec que després d'haver menjat tot això ens fa falta el postre, perquè sense postre no s'acabeu menjar, Santi?
Sí, sí. I així, vam parlar un dia específicament, doncs, per exemple, de les pilotes de Frare, que ja sabeu que van ser els anarquistes, probablement, els que van ficar aquest nom, dels pasqualets, estos rotllets així en crema. Evidentment, de la fruita, perquè vull dir, això està ple de tarongers, però també hi ha molts altres tipus d'arbres, hi ha pruneres, hi ha tot tipus de fruita disponible tot l'any, de temporada, però també elaborats, no? Com els que he dit, els pastissos, els dolços, que així jo crec que no poden faltar, sobretot, en diumenge.
En diumenge, no? Ja, jo en diumenge sempre demane pilotes de Frare, o sigui, que és com la culminació de tota la setmana, en
aquesta
pilota de Frare, tota la il·lusió. Doncs bé, se'ns queda algo per puntualitzar, Santi?
No, simplement que pensem, no, que ara, doncs, malauradament, els negocis relacionats amb la gastronomia estan tancats o tancats parcialment, però si poden fer menjars per importar, que pensem en la nostra gastronomia aquests dies, la importància que té, que espere que ressorgisca amb força, però que si podem, almenys en els negocis que continuen fent menjar per importar, doncs col·laborar d'alguna manera doncs, perquè és un treball, no? És un treball que té molt de valor afegit. Jo no diré el que va dir este ministre, diré el contrari. Molt de treball darrere i que transmet i aporta, doncs, el que nosaltres som com a poble, també. Així que mantinguem-la viva, com siga, i bon profit a tots.
Sí, això que mos has deixat en molta fam, Santi, i per puntualitzar, no? És que jo crec que la restauració és part del nostre oci.
Sí, sí.
O sigui, jo crec que tot el món, quan arriba el cap de setmana, es reunís al voltant d'una taula, ja siga a casa o en un restaurant, i és el que mos fa pues, estar en els altres també, no? La taula és com essencial en aquesta part, i a més jo crec que durant aquests anys la cuina s'ha desenvolupat moltíssim així a Espanya. Crec que tenim una difusió internacional molt àmplia, que hi ha molts d'estudis als seus voltants, i que ja és hora de que a les personalitats i a la gent d'ací d'Espanya se la fique en valor com cal, perquè si fora se la tracta bé, doncs així nosaltres tenim caupala, no?, perquè arribi a Idal on se mereixen.
Efectivament, així que alcem els ànims, que hem de pensar en positiu.
Sí, tots hi irem i tornarem a les taules i potser als nostres restaurants, que s'ho curren molt, encara millor. Doncs, Santi, me'n vaig a dinar, que ja no puc més.
Jo també.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Yo también he necesitado un refugio alguna vez. Yo también me he precipitado.
Sé que després de la secció amb Santi Cortés vos haveu quedat en molta fam, però ja vos dissem, amb els nostres companys d'esports que venen a comentar aquest sorteig de la Copa del Rei. I bé, i nosaltres pues, ens vegem ja dilluns amb el nostre horari habitual a les 12. Bon cap de setmana, amb molta precaució, i passeu d'allò més bé el dilluns, més i millor, com sempre. El passat.